Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. Arriben els primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Uns guardons amb tres categories dotades cadascuna amb 2.000 euros. Inclusió social, premi otorgat per Càritas Catalunya. Diàleg, fe i cultura, otorgat per la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. I joventut, fe i discerniment vocacional, otorgat per l'Abadia de Montserrat. Uns premis creats per Memorial Bisbe Joan Carrera, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel en motiu del 10è aniversari de la mort del bisbe Joan, on es premiaran triades directament pel jurat publicacions fetes entre el 2 de juny del 2017 i el 30 d'abril d'aquest any. Els guanyadors es coneixeran durant aquesta primavera. Totes les bases a radioestel.cat. Primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Segueix-ne la pista. Més informació i totes les bases a radioestel.cat. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Ràdio Estel.
Hola.
La fórmula Estel es converteix en Usain Bolt. Podries entrenar aquí al passadís per les Olimpiades?
Sí.
Pels 100 metres?
Sí, i no saps què em passa ara mateix? Acabo de descobrir que m'he deixat el bolso aquí. Això ja...
T'ho estava guardant jo, Mercè, tranquil·la.
Menys mal, gràcies, Sergi. Com esteu, nois? Bon
bé,
dia.
Molt bé, Mercè.
De dimecres ja.
Veïns de l'Estudi 1.
Mm. Sí, d'aquí de Ràdio Estel, que es transforma en ràdio...
Fórmula, com es fas?
Fórmula
Alexandre. Fórmula Alexandre. Escolta.
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 La pregunta ara estava, avui... Estava pensant la pregunta, s'imagines.
Albert, tu ets més d'arròs o...
Mira, Edu i companyia.
Sí, que avui no tenim l'Albert. Avui és Fórmula Mutante.
Avui és Fórmula... Fórmula Mutante. És una mica punxet, eh? M'estàs emponsetant,
sí, sí.
No?
Home,
sí.
És que podria ser família, no?
M'encantaria.
Tienes que bajar un poco el...
M'encantaria sí. Ser família d'Eduard Punxet. Què us anava de... El tema de la pregunta, a veure.
Sí,
com vosaltres
sí
cinema...
aquí, ganando tiempo.
Quan aneu al cinema...
Yo no suelo hacer yo.
Quan aneu al cinema, què sou més? De xutxes, de llaminadures, eh?
¿En serio estás preguntando eso a Edu?
¿Por qué? ¿A que no va al cine?
No nos escuchas, ¿no, Mercè?
No, sí que us escolto.
Crispetes i xutxes.
Sí? Ah, sí?
Ho ha dit al...
No,
a
és
casa.
Que aquí el amigo cena cada domingo palomitas.
¿Cómo que cena cada domingo palomitas?
En su casa, en el cine, donde esté.
El domingo es como el día de guarrería.
No, es el día de palomitas. De
vale.
Da igual d'on esté.
Val, llavors, crispetes dolces o salades?
Salades amb xutxes.
Val, o sigui, el... Molt bé, molt bé. I tu què, Sergi?
Jo crispetes salades amb refresc de cola. No diríem marques.
No, perquè si no la Kira ja li agafa com el...
Esclar, esclar.
Nois, doncs moltíssimes gràcies. Com
tu.
Ja el sabeu, aquí no la torno. A veure, Edu.
A les 10, no, avui?
Sí, avui a les 10.
Avui tenim espai de consum amb la Mercè Raga.
Exacte. Doncs ens retrobem a les 10.
Sí.
Aquí t'esperem.
A les 10.
Fins ara.
Molt bé, doncs benvinguts a Fórmula Lesana. Avui comencem el programa, com sempre, presentant el fantàstic equip que tenim tots els dies, com el Sergi San Pedro.
Molt
què
bon
seria
dia.
De nosaltres sense tu, Sergi?
No sé, la veritat és que no sé. Bueno,
l'altra part imprescindible del programa, la Kira Sánchez. També tenim el Miguel Álvarez, des d'Algeciras. Miguel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va el tiempo por ahí? ¿Mejor?
Pues mejor. Bueno, ayer lluvia un poco, pero vamos.
¿Aún?
Sí.
Yo estoy muy triste porque este fin de va a llover aquí. Y sí, está haciendo un solazo estos días.
Eso ha dicho Pedro Piqueras. També saludem al nostre tècnic de capçalera, el Jordi Carretero. Bon dia, Jordi.
No deberíais estar aquí, señor.
Bueno, pues sí. No sé por qué le dices el gato con botas, pero bueno. També saludem al nostre director comercial del programa, al Diego de Santiago. I, per supost, el nostre director, l'Albert Lassan. Ens podeu seguir a les xarxes socials, @formulalesan, tant a Twitter, a Facebook o a Instagram. I si ens voleu escriure per mail, formulalesan@radioestel.cat. Comencem el programa d'avui.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, motor de progrés econòmic i social, patrocina la notícia positiva del dia.
I, com sempre, el primer que fem és anar a la recerca de la notícia positiva del dia patrocinada pel Consorci de la Zona Franca. En aquest cas, avui parlem al món. Estanyeix de blau per conscienciar sobre l'autisme. Edificis i monuments i llars de tot el món s'han il·luminat de blau per unir-se a la iniciativa Light Up Blue, amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. Darrerament s'està lluitant per donar visibilitat a aquest trastorn. L'Empire State, la Torre Eiffel, la Casa Blanca o la Puerta del Sol s'han unit a aquesta iniciativa. I nosaltres ho celebrem amb la notícia positiva del dia.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Sumem esforços per multiplicar resultats. Les imatges del dia. Imatge 3.
I després de la imatge positiva del dia, comencem amb les imatges del dia, que avui tenim tres imatges, com bé ha marcat el nostre tècnic, el Jordi Carretero. Comencem per la imatge número 3, que ens diu això, atenció, 28.000 euros de factura després de deixar el seu cotxe 9 anys en un pàrquing. Un jutge obliga a la propietària a pagar l'estacionament després d'abandonar el seu vehicle. Que esto no sé si le pasó a Jesulín con un tractor.
A mí me pasó con el tractor también, que lo dejé aparcado malamente y claro, nada, me pasaron la factura.
Tenía que ir usted a hacer la compra de todo el mes y dijo, pues mire, aprovecho el tractor que me cabe ahí todo, ¿no? Porque claro, son cuatro en casa, más padres, madres, hermanos, bueno, tienen de todo ustedes, imagínate, hay ambiciones.
Ahí hay de todo, mi el padre, tigre. Imagínate cómo come, ¿no? Es una lima. Y luego también currupipi y todo. Entonces yo cojo el tractor para meter más mandado, como se dice aquí.
¿Cómo?
Mandado.
Aquí mandado se dice. Mandado. Se dice.
Sí. Y los mandados son, digamos, las compras, que se dicen mandado aquí.
Pero el mandado es cuando...
compra es mandado.
Sí, sí, sí.
Sí, pero a mí mandado me suena más a cuando tu madre te decía, ay, que se me ha olvidado el pan, y baja,
pero,
¿no?
Pero también he ido a por los mandados, sí, de verdad que se dice.
Ah.
Y entonces, como yo me llevo el tractor,
claro,
pues lo dejé allí aparcado y no compré nada, al final me volví en taxi y fíjate tú lo que es, la factura que me vino.
Es que el tractor muy cómodo para comprar, ¿eh? Sí, claro que sí, como compré huevos.
Claro, pero entró en el centro comercial, se entretuvo, ¿no? Y...
tú sabes, la distracción, claro. Te pone a hablar con uno con otro, se hacen fotos contigo y cuando te das cuenta dice vámonos en el taxi y no te acuerdas ni qué tarea el trato.
Claro, porque depende qué centro comercial y depende qué día de la semana, sobre todo si vas el sábado, hay gente que parece que se acabe el mundo.
Exacto.
¿No os habéis fijado alguna vez los que hacéis la compra?
Y se lo llevan todo.
Es como... Sí, es el caso de...
Sí,
de
sí, y solo hacer la compra los sábados.
Bueno, no sé si habéis visto mi programa Más por Menos, que el otro día había una familia que eran el padre, la madre y cuatro o cinco hijos y llevaban tres carros de comida. Esto es para ir con el tractor de Jesulín y el remolque.
A mí me pasó una vez, también con la caravana.
Claro, pero lo bueno que tiene usted es que usted puede aparcar la caravana y, como decía Gila, ¿no? A ver si la grúa, ¿no? Pero no se atreve a llevársela.
No nos mientas, Coque, yo he visto muchas veces que esa caravana ya no arranca, está ahí aparcada.
Ah, no, pero a veces arranca y voy a algún sitio y no veas, me cobran mucho como aparque en un sitio de pago.
Claro. Porque usted la caravana debería llevarla a un parking de caravanas, de estos que hay, que la guardas en la caravana durante todo el año y luego vas en julio a buscarla. Pero no, claro, Coque la tiene ahí, en la puerta de la comunidad.
Sí, ahí la tengo.
Bueno, yo la verdad que esto de los parkings es una cosa increíble, ¿no? Por eso yo siempre intento ir en taxi, porque vas a cualquier sitio y, bueno, unos palos, sobre todo si vas al hospital. El hospital es carísimo. Sí, sí, que a veces, ¿no?, te cuesta más el parking que igual la operación. No sé si se ha pasado alguna vez aparcar en un parking de un hospital.
Yo no, o sea, iría con alguien, pero yo no. De momento no.
O sea, tengo un amigo que fue padre hace 6 meses, dejó el coche en el parking del hospital y no sé si luego tuvo que pagar como 40 euros. Y es un amigo un poco agarrado, es un poco tacaño y le supo peor eso que...
¿Pero que era un hospital privado o público?
No recuerdo qué hospital era, pero supongo que sería privado.
No, ah. En los públicos también se paga y muy caro.
También, ¿eh? ¿No?
Pues aquí
sí,
no.
Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a usted, Josemi?
No, que digo que hay zonas que conozco que el parking es gratuito.
Sí, sí. Bueno, pero...
De hospitales, digo, ¿eh?
Sí, pues es raro, porque normalmente suele ser el parking por un lado, el hospital por otro.
Bueno, yo conozco el de Algeciras y es gratis.
Ah, ¿es gratis? Pues
sí.
Mire, qué suerte tienen, porque aquí... Claro. Aquí no me suena yo que haya ningún hospital. No.
Vamos, aquí sería un escándalo, por favor, si pusieran de pago.
Sí, ¿no?
O sea, a día de hoy sería un escándalo que el hospital
todo
público
llegará.
Pusieran de pago el parking.
Bueno, no pasa nada.
Te
si
lo confirmo ya.
Ponemos la zona azul. Anfi, continuem amb més imatges del dia. Jordi, amb quina imatge anem ara?
Imatge 2.
Imatge número 2. Fans de Star Wars demanen que Meryl Streep interpreti a la princesa Leia. Carrie Fisher ha estat fins avui l'única persona encarregada de donar vida a Leia, però en el 2016 va morir de manera inesperada. Ara els fans es pregunten què ocorrerà amb l'icònic personatge de l'episodi 9 de Star Wars. No sé si sou seguidors.
Sí, tot això ve perquè... Sí, tot
Star
això...
Wars n'ha de passar.
Yoda, es que claro...
Ah, Yoda, es que no he visto ninguna y ahora mismo sé que era una voz de un personaje, pero no... ¿Es este que se parece a Puyol?
Sí.
Es de color verde, sí.
Maestro
este.
Yoda, yo sé.
Yo te explico, Edu, pues en estas 3 películas que han hecho ahora nuevas, que falta la última, la primera estaba dedicada al personaje de Harrison Ford, la segunda a Luke Skywalker, y la tercera, en teoría, iba a ser más dedicada a la princesa Leia. ¿Qué pasa ahora? Que ya no está la actriz.
Es que, pero en esta película, ¿la princesa Leia hace de joven o de más mayor?
Hombre, no, hace de ella misma, de ahora actualmente, de más mayor.
Es que, claro, estaba mirando a la Merced Raga y podría hacer de princesa Leia, ¿no?
Pues sí que... Sí.
Tiene un aire, ¿no?
Sí. Lo que muy joven para hacerla ahora de mayor.
Por eso preguntaba, que no sé en qué año esté.
¿Podría ser?
Sí, bueno...
Yo siempre mayor ser en estas películas.
Claro, ¿no? ¿Usted a quién pondría? ¿A Meryl Streep o a Merced Raga?
¿A Merced?
¿A Merced?
Claro.
¿Yo sí, poner?
¿No? Sí, tiene más. Merced tiene más cara de princesa que Meryl Streep, ¿no? Yo pondría a Merced.
Yo a quien echo de menos en esta saga de Star Wars es a Yoda. Yoda, tienes que volver.
Tengo que volver, pero a mí contrato no firmar.
Claro,
bueno,
eso es
no,
lo más
no te preocupes, Yoda, porque yo te meto en mi próxima película, ya que, pues bueno, yo para Star Wars he pedido que la princesa Leia sea Loles León o Maribel Verdú.
Una yo también firmaba, ¿eh?
Bueno, el que ha pedido también ser princesa Leia ha sido Antonio Banderas, que después de... Bueno,
cansado del gato con botas y te vamos a ver
del gato con botas y papeles pues de superhéroe, pues ha pedido hacer una princesa.
Hombre, no estaría mal, ¿no? Después de llevar máscara en el zorro, pues ahora llevaría los cascos hechos que lleva la princesa.
Sí, las dos ensaimadas,
sí,
¿no?
Sí, las dos ensaimadas, que son los cascos que llevaba José María García, ¿no? Cuando estaba en la radio.
Exacto, sí, sí. Además, usted, lo que pasa que, claro, está haciendo ahora la película de Picasso, claro, se ha rapado. Tendría que esperarse, no sé, como un año, ¿no?, para dejarse melena, para poder hacerse...
Bueno, hoy en día con las pelucas que hacen en Hollywood
está
no pasa
película,
nada.
Están las pelucas, están las pelucas y y me pintan las cejas con así maquillaje, que hoy en día está perfecto hecho el maquillaje, ¿no?
Molt bé, Antonio Banderas. Doncs estarem pendents a veure qui fa aquest paper, finalment. Continuem amb més imatges.
Imatge 1.
Imatge 1, el restaurant que només serveix plats que comencen per la lletra C. El concepte inicial era basar la carta en xampany, xarcuteria i pastís de formatge, cheesecake, en anglès.
Cheesecake.
I què he dit?
Cheesecake. Con bueno. I, cheesecake.
És que jo estudio en Cambridge, Understand, y mi inglés un poco más cerrado. Entonces,
En el western.
Sí, no sé, Robinson.
Tu profesor de inglés fui yo.
Sí, ¿cómo es? ¿Cheesecake o cheesecake?
Cheesecake, claro, como ya decía.
Claro, porque esto podríamos jugar con Arguiñano al 1, 2, 3, que no sé si tenemos... Wow. No sé si tenemos la musiquilla del 1, 2, 3, pero pues, Arguiñano, bueno. Con 25 pesetas, platos que comiencen por C, como por ejemplo, callos.
Calamar.
Croquetas. ¿Ya? ¿Ya se ha quedado sin?
Poliflor.
Canalones.
Canalones no es lo que baja del tejado.
Canelones. Bueno, ya me habéis entendido, canelones.
No,
bueno, esta iniciativa la verdad que está muy bien, pero tiene que ser un poco lioso, porque claro, entre castellano, catalán e inglés te puedes volver loco.
Cogollos de Tudela también podrían ser, ¿no?
Chorizo.
Cogollos, chorizo, ¿con qué?
Chorizo
con calamares.
A secas.
Sí. No sé, Arguiñano, ¿a usted qué le parece esta iniciativa de este restaurante?
Bueno, pues una apuesta por la C. Simplemente, bueno, es una cuestión de letras y ya está.
Sí, ¿no? Además,
familia, claro.
Igual Sánchez Dragó, que es un tío que tiene mucho vocabulario, igual podría también echar una mano.
Bueno, sí. A mí me gusta escribir libros y libros y libros, y sobre este restaurante estoy escribiendo un libro ahora mismo que estoy terminando y que voy a publicar dentro de 5 minutos.
¿Sobre platos que empiezan por C?
Sí.
Claro, porque aquí se podrían hacer muchas trampas, por ejemplo, poner carne. ¿No? Y aquí entraría todo.
Sí, exactamente. Sería muy extensible estar esto.
Sí. En fin, doncs també estarem pendents d'aquest restaurant. I ara continuem aquí a Fórmula Lesan. I què arriba, Sergi?
Arriba el teu minut de glòria, el desinformatiu mutante amb Edu
doncs
Mutante.
Doncs anem amb el minut d'or de Fórmula Lesan, amb el desinformatiu de Matías Prats.
Mutante llegar.
Saludos a los oyentes de este desinformativo mutante que arranca con los titulares breves de la jornada, tan breves como lo que tarda Bertín en abrir una botella de vino y bebérsela. El empuje de la hostelería en Semana Santa eleva la afiliación en España por encima de los 18 millones y medio. Y es que nos gusta más un bar que a un runner hacer estiramientos en un parque. Fanta y Cas al borde de la quiebra. Las naranjas están que trinan. Madrid reduce el exceso de ruido, pero uno de cada 10 ciudadanos sigue sufriendo las consecuencias. Aunque depende de quién hable más, que sordera es cambio de nacionalidad a sueca. Arnold Schwarzenegger, tras su operación a corazón abierto. Es cierto, he vuelto y doy gracias a ello. Parece que la dolencia después de la operación a Terminator.
Pedro Piqueras.
Hola, en fin, ¿no? ¿Sí? Esperaba una ovación cerrada después de tantos días sin mi intervención. Pero bien, entiendo la animadversión porque no traigo buenas noticias que se digan. Y es que la primavera altera todo menos el tiempo, que sigue inestable. Esta semana se prevén bajadas de temperaturas y de cara al fin de semana lluvia y granizo del bueno, del de hacer mojitos. Así que nada, seguiremos disfrutando del anorak, la bufanda y el guante gordo, la sopa, el caldo y la crema de verduras bien caliente y que dure. Así que nos volvemos a escuchar el viernes con el parte para el fin de semana.
¡Qué bien!
A Instituto de Odontología Integral Barcelona, Clínica Doctors Padollers, portem més de 25 anys cuidant la teva salut bucodental. Disposem de mitjans i recursos tecnològics d'última generació, però el més important, comptem amb un equip de grans professionals que abasten totes les especialitats per oferir-te un servei integral. Amb un tracte personalitzat podràs finançar el teu tractament. T'esperem a Rosselló 216, cantonada Rambla, Catalunya. La nostra web, ioib.es. Telèfon 93 496 1869. 93 496 1869. IOIB, la clínica del somriure sa.
Quan a la teva feina passes d'estar en nòmina, Està nominat? Català Reynon Advocats. En cas d'acomiadament, si tens un problema, truca'ns al 93 201 5727 i trobarem la millor solució. I també en cas d'invalideses, separacions, herències, 93 201 5727. Català Reynon Advocats. Si tens un problema, estem al teu costat.
Continuem a Fórmula Alessant aquí a Ràdio Estel quan són 4:45 de 10 i rebem a l'estudi el doctor Padullés. Bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Doctor de l'Institut Odontològic Integral de Barcelona.
Molt bé, ho has dit.
Estava nerviós, no sabia si ho diria bé o no.
Avui parlem de les neteges bucals. Cada quan s'ha de fer una neteja?
Bueno, mira, lo mínim és un cop a l'any.
Un cop a l'any.
Això és lo típic que es diu. No has de visitar el metge un cop a l'any, doncs has d'anar al dentista un cop a l'any, a fer la higiene i a fer-te la visita. No obstant, depèn molt de cada pacient i dels problemes que tingui. Hi ha pacients que tenen que estar cada 6 mesos perquè fan molt de sarro o perquè tenen un problema de base a les genives que fa que el manteniment tingui que ser amb menys temps.
Jo vaig anar un cop quan vivia a Albacete fa uns anys a fer-me una neteja i em va dir la dentista que tenia la millor boca d'Albacete.
Carai, quants habitants éreu? Dos? Ella i tu?
Albacete, no sé, se'm mira així. I vaig anar fa un parell d'anys o així i crec que ara em toca un altre cop perquè ja em noto, no sé, tinc una sensació estranya. Sí. El que passa que tinc por perquè tinc molta sensibilitat a les dents. No sé si hi ha alguna cosa que es pugui...
Sí, no, és una cosa que passa perquè normalment la higiene normal, la bàsica, és amb ultrasò. I l'ultrasò vibra. I aquesta vibració hi ha alguns pacients que els hi pot molestar força, clar, sobretot a la zona de davant. Això, bueno, si és un pacient que té molta sensibilitat, el que es fa és posar una miqueta d'anestèsia i es fa la higiene normal. Si aquesta sensibilitat és perquè la geniva s'ha retraigut una miqueta i les dents sembla que siguin una miqueta més grans i tal, hi ha pastes de dents que ajuden a disminuir aquesta sensibilitat.
Una mica.
Sí, jo sé que l'altre dia vam estar parlant de que si rentar-se les dents només amb el raspall era suficient...
Amb aigua, no?
Exacte. Home, teòricament sí, perquè és com escombrar el terra. Per escombrar, doncs, treus la brutícia i ja està. Però l'ideal és després passar aigua amb un detergent, no?
Sí.
Aquí passa igual. Les pastes de dents i escolutoris tenen un efecte medicamentós. N'hi ha per la sensibilitat, n'hi ha per les inflamacions, etcètera, etcètera.
Molt bé. Bueno, clar, jo és que tinc molta sensibilitat. Bueno, estava ja a la cadira i el dentista pobre patia més que jo.
És que patim molt, nosaltres,
clar,
també.
I perquè... llavors em va comentar la possibilitat de com dormir mitja boca, sí, fer la neteja i tornar un altre dia a fer l'altra.
Sí. Bueno, depèn de quin tipus de neteja et fes. A vegades neteja a un tema que és un raspat, que és un tractament més profund, que això sí que normalment necessita anestèsia, perquè vas per sota la geniva i és més profund. I això es fa quan ja hi ha una inflamació important, hi ha bosses, que es diuen bosses periodontals, i hi ha una enfermetat, que és la periodontitis.
Clar, perquè si notes que et sangren les genives, pot ser un símptoma, no?, que tenim sarro i hauríem d'anar
al més aviat. És el primer símptoma que hi ha. Jo sempre dic el mateix. Vostè li sangra la geniva? Sí, fa molt de temps. Dic, pues, això és el primer símptoma per anar a veure el dentista. Tu imagina't que de sobte, sense més ni més, et comença a sortir sang d'un dit. T'assustes i te'n vas al metge. Dius, què passa, no?, que surt sang del dit. I surt sang de la boca i la gent no fa res. Tens que anar al dentista
immediatament. Ho mirem com normal, potser.
Sí, 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 i no ho és.
I no ho és.
I, per exemple, a mi em passa que dies puntuals, molt puntualment, de molt de tant en tant, se m'inflama una miqueta després de rentar-me les dents una part de la geniva.
Sí, això pot ser. Hi ha efectes mecànics. Pensa que la boca està sotmesa a unes agressions brutals. Freds, calors, menjars d'usos, el raspall, que si no el fem servir bé, el que estem fent és rascant una zona molt sensible, que és la mucosa. Això et pot fer petites feridetes que es poden inflamar. En 24 hores com a molt, o menys, desapareixen. Però sí que és fàcil, és fàcil.
Molt bé, doncs per fer una neteja, el símptoma seria potser la sang a les genives, i algun símptoma més?
En principi, el sagnat de genives. Hi ha pacients com els fumadors que no els hi sangren les genives, i aleshores aquests han d'anar, sangrin o no, un cop com a mínim a l'any a fer-se una neteja, perquè és un signe que és molt important, el sangrat, però els fumadors no el tenen.
I una pregunta, les persones que utilitzen bràquets, per exemple, aquestes neteges, les tenen que fer més freqüents?
Normalment,
o són iguals?
Normalment sí, perquè sobretot si són bràquets linguals per darrere, que és on més s'acumula el sarro, és molt més complicat de netejar, inclús amb els bràquets per davant, no, també. I, evidentment, s'aconsellen cada 6 mesos les higienes, encara que siguin nanos, de 12 a 14 anys o més petits, almenys el propi ortodoncista ja dirà tens que anar a fer una neteja perquè tens molt de sarro.
Molt bé, doncs tota la gent que ens estigui escoltant i que s'hagin de fer qualsevol tipus de tractament...
Qualsevol consulta,
poden anar a la Rambla Catalunya 115 bis, cantonada amb Rosselló, que vam comentar l'altre dia que...
S'entra pel carrer Rosselló,
pel carrer Rosselló.
Sí.
També poden trucar al telèfon 93-496-1869. 93-496-1869. No sé si vol afegir alguna cosa més, el doctor Padellés.
No, bueno, que ja saben que tots els oients de Ràdio Estel, si van a la consulta i es donen a conèixer, doncs que tindran unes condicions molt especials, que financiem tots els tractaments, etcètera, etcètera, que seran benvinguts.
Doncs jo m'haig de fer la neteja i ho vaig com retrasant.
Doncs no ho facis, no ho facis.
Té una mica de pànic, crec jo. Sí,
avui, com ara a les 10 tenim l'espai de consum, potser ara, mira, aprofitant que està aquí, li demano hora. Però després em regalaran alguna cosa, un xupa-xup.
Home, i tant. Sí, home, sí, et regalarem... Hi ha moltes coses, podràs triar.
Carmel.
Molt bé, doncs moltes gràcies al doctor Padullés. I recordeu, a l'Institut Odontològic Integral de Barcelona, a la Rambla Catalunya 115 bis, cantonada amb el carrer Rosselló. I ara, en aquests 4 minuts que ens queden, anem amb la tertúlia esportiva.
Tertúlia esportiva.
I comencem la tertúlia esportiva. Jo m'esperava el gritito.
Què gritito?
Sí!
Ah, vale. Ah, claro. Hoy es su día.
Mucho feliz.
Hombre, después de 500 intentos, ya era hora usted que metiera una.
Estaba buscando una chilena. He hecho colombianas de todos los países, pero chilena no podía.
Bueno.
Y ha marcado mucho gol bonito.
Oiga, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Duele y escuece decirlo, pero enhorabuena, marcó usted un golazo, se salió ayer, el Madrid... A ver, no hizo un gran partido, pero bueno, 0-3, pues ¿qué vas a decir, no, Sergi?
Sí, ¿qué vas a decir?
¿Qué te pareció a ti el juego de la Juve?
Me pareció un juego muy bueno, muy... No sé, muy de toque, ¿verdad? Pero no tenía nada que hacer contra el Madrid, yo creo.
Sí, me ha gustado el análisis de...
Sí,
claro que
yo...
sí.
De San Pedro, ¿eh?
Sí.
Mejor me voy a callar, ¿eh? Venga, hasta luego.
Yo haría un especial informe Robinson sobre...
Sobre el análisis de
sobre
San Pedro.
Sobre el análisis de San Pedro.
Sí.
Bueno.
Bien.
Bueno, yo no sé si Santi Segurola había visto algún gol así algún día, alguna
bueno,
vez.
Vamos a ver, sí he visto goles. Llevo muchos años viendo fútbol y evidentemente yo recuerdo, por cierto, un jugador del Real Madrid...
¿Quién?
...que marcaba 3 o 4 goles de estos todos los años, que era Hugo Sánchez.
Sí, exacto.
Sí,
sí. Sí, pero lo pasa que, claro, el salto de Cristiano es increíble. No sé si son 2 metros o más que levanta la pierna.
Sí, como, digamos que como Usain Bolt. Es decir, es un atleta que me gusta y marcó un gol espectacular.
Pues mire usted, ¿dónde están los que decían que si regalitos al árbitro? El guionista de este programa diciendo que si Emilio tenía que bajar... Emilio, supongo que la bolsita con los regalos te la quedarías, porque realmente
sí,
no hizo falta.
Sí, porque no hizo falta.
¿No hizo falta? No,
falta.
No hizo falta. Expulsaron a uno de la Juve.
No hizo bueno.
Y ahí fue cuando el Real Madrid se disparó.
Lo que pasa es que, claro, cuando yo iba a bajar, pero como marcó tan pronto el equipo, pues digo, ¿para qué? ¿Para qué la bolsa?
Guarda el jamón, pues para la semifinal.
Y entonces, pues ya no tuve ni que bajar.
No tuve ni que bajar, efectivamente.
Con Cristiano Colosal y, bueno, pues muy bien, ¿no?
En fi, al Chiringuito també estaven de molt bon humor, clar que sí, i Alfredo Duro entrava d'aquesta manera al plató del Chiringuito cantant aquesta cançó a Cristóbal Soria.
Qué extraño.
¿Dónde está CR7? A CR7 no le ves. ¿Dónde está CR7? Ese que tú quieres ver.
Bienvenidos a la hora de José Mota.
Sí, la cara de Cristóbal Soria era un poema y la verdad que me reí mucho anoche viendo la cara de Soria. Claro, es que el Sevilla había perdido. ¡Ay! ¡Ay, qué coraje! Sí,
sería por eso, claro.
Sería por eso.
No, desde luego tuvo mala suerte Sevilla,
tuvo
¿eh?
Mala suerte.
Dos goles que marcaron sus propios jugadores con rebotes, ¿no? Una pena.
Exacto. Bueno, y Messi, a ver cómo está hoy de inspirado, ¿no? Que le tendrá que dar la réplica a Cristiano.
Sí, bueno, la verdad que voy a intentar hacer un buen partido. Tenemos que intentar estar en semifinales y... Dice que todos los caminos llevan a Roma, pues nosotros tenemos que ganarle a Roma, ¿no? De esa forma.
Molt bé, doncs estarem pendents demà de veure què fa avui el Barça i el City de Guardiola. I ara rebem a l'estudi el Borja de Maria amb els titulars del matí. Borja, bon dia.
Bon dia, Edu, bon dia a tothom. Avui comença la campanya de la renda. Fins al 2 de juliol hi ha temps per passar comptes amb Hisenda i presentar la declaració del 2017. Aquest any es pot fer per quatre vies, a través del web de l'Agència Tributària, de manera presencial i com a novetat, també es pot confirmar l'esborrany amb una trucada de telèfon o a través d'una aplicació de mòbil. Qui prefereixi fer-la presencialment ho podrà fer a les oficines de l'agència a partir del 10 de maig. La campanya de la renda s'acaba el 2 de juliol. Atents també als Mossos d'Esquadra perquè han incrementat la seguretat d'edificis i persones arran de l'increment de les protestes protagonitzades pels comitès de defensa de la República. Així ho va assegurar Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya, que no va voler donar detalls dels operatius, però va reconèixer l'increment de seguretat i va afegir que Policia Nacional i Guàrdia Civil col·laboren amb els Mossos quan se'ls requereix. I passem a la notícia d'Església, perquè els dos bisbes auxiliars de Barcelona, Sergi Gordo i Antoni Badell, van visitar el Centre Català de Solidaritat, el CECAS. Visita i posterior dinar acompanyats dels integrants al programa d'acollida, que és la primera etapa que proporciona la Fundació per l'atenció de persones drogodependents. I avui la Fundació Joan Maragall, en col·laboració amb l'obra social La Caixa, ofereix el segon cicle de diàlegs Teologia i Pensament Laic, avui sessió sobre la construcció del sentit en un context tecnològic. Amb Margarita Mauri i Roger Mangol, moderada per Núria Iceta, serà al Palau Macaya a les 7 de la tarda. Fins aquí les notícies. Ara és moment de l'hora del consumidor. Us deixem en aquest espai a la Fórmula Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Esport per tothom, gestió d'instal·lacions esportives, serveis de socorrisme i primers auxilis per hotels, càmpings, clubs i comunitats. Esport per tothom, servei d'animació turística, activitats aquàtiques, aquagym, escola de pàdel i activitats extraescolars. Esport per tothom organitza l'estatge de pretemporada del teu equip de futbol en un entorn natural i tranquil a la comarca del Garraf, a la tranquil·la població de muntanya de Canyelles, a 10 minuts de la platja. Disposaràs de tot allò necessari per realitzar la teva pretemporada. Esport per tothom. 649-383-284. 649-383-284. Cursa solidària d'Entre Cultures. Corre per una causa, corre per l'educació. El 15 d'abril al Parc Agrari del Baix Llobregat, a Cornellà de Llobregat. Inscriu-te a correperunacausa.org. Més de 1.000 nens i nenes tindran accés a l'educació a Sudan del Sud. Comptem amb tu. Corre per Entre Cultures. Corre per Sudan del Sud. El dijous 12 d'abril a les 7 de la tarda, a la Facultat de Comunicació Blanquerna, tindrà lloc la taula rodona sobre comunicació religiosa a l'Església del segle XXI. Un acte enmarcat dins de les celebracions pel número 2000 del Setmanari Catalunya Cristiana. Comptarem amb el director de l'Observatori Romano, Giovanni Maria Vian, el secretari general de l'Església Episcopal Espanyola, José María Gil Tamayo, i el director de Catalunya Cristiana, Jaume Aymar. Un acte d'accés lliure i amb possibilitat de reservar seient. Dijous 12 a les 7 de la tarda, taula rodona sobre comunicació religiosa a l'Església del segle XXI. Més informació a radioestel.cat i a catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Gràcies, Borja de Maria. Amb ella hem repassat les notícies en el punt horari. I ara el que fem és iniciar el nostre recorregut per l'hora del consumidor. Ja saps el teu espai. Cada 15 dies aquí, disculpeu, a la Fórmula Estel. Tenim en compte això, no? Que acabem de passar uns dies festius per molts i que moltes persones hauran fet alguna escapada. En l'espai de consum d'avui volem parlar-vos dels drets que tenim quan hem patit una incidència durant un viatge. Per tant, has d'estar molt atent. És a dir, en quins casos podem reclamar si ens hem trobat amb problemes de retards, cancel·lacions... Com ja és habitual, per parlar de tot plegat, contem amb la presència de la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Montserrat Rivera. Com estem?
Pues molt bé. Descansats després d'aquests 3 o 4 dies de vacances.
Ara ho estàvem comentant, que a vegades serveix per descansar, però també fas altres coses, no? Sí. Que potser canvia la rutina.
Canvies la rutina i això t'ajuda doncs, a oxigenar-nos, a tenir una mica la ment diferent.
Bé, per començar... Com hem de reclamar si durant el nostre viatge hem patit alguna incidència? Ja sigui, em sembla que avui parlarem per terra, mar i aire.
Sí, gairebé que sí, no? Doncs sí. Bé, per, si hem de reclamar perquè hem tingut alguna incidència o el que sigui, el que hem de tenir en compte és si era un paquet, que haguem comprat un paquet, i si l'hem comprat, doncs, amb alguna agència de viatges o en algun lloc, diguéssim, tot junt, que normalment se n'anomena viatge combinat o viatge vinculat, perquè hem comprat més d'un tipus diferent doncs, de servei en el mateix viatge, i això ho hem de reclamar sempre a l'empresa o al professional que ens ho ha venut. Sempre pensem que hem de reclamar a l'empresa si hem tingut un retard, si hem perdut unes maletes, si l'habitació que ens han donat doncs, no era la que havia de ser... si hem tingut algun problema, doncs sempre a l'empresa i, molt important, sempre conservem tots els bitllets, tots els documents que ens donen, la publicitat, els contractes, perquè amb això és el que ens ajuda a poder reclamar. Si, per contra, no hem comprat un paquet, sinó que hem comprat un avió a no sé on, i després un hotel per una altra banda, hem contractat un servei turístic concret o el que sigui, a l'allotjament per una banda, el viatge per l'altra, un lloguer d'un cotxe, etc. Llavors, hem de reclamar directament, si hem tingut una incidència, no sé, amb el lloguer del cotxe, doncs directament a la companyia del lloguer del cotxe. Mitjançant doncs, el formulari web que puguin tenir, el full de reclamació, etc. I recordar que els viatges combinats, el primer, el paquet, el que hem parlat, doncs han de tindre una garantia per si hi ha algun problema. És a dir, quan nosaltres comprem un viatge combinat, ara poso un exemple, comprem allotjament, transport i lloguer de cotxe, per exemple, aquestes tres coses, doncs ells han de tenir una garantia per si hi hagués una fallida en aquesta empresa i, per tant, nosaltres, si tinguéssim algun problema a l'hora de tornar, perquè hi hagués hagut, no sé, estic ja parlant de casos, però que es donen, sobretot
clar,
de cara al temps que anem, no? Doncs ells han de tenir una garantia en cas d'insolvència que permeti prestar correctament el servei i poder retornar, doncs, el viatger a casa seva. Quan haurem reclamat, pensem sempre primer l'empresa, ja sigui el viatge combinat o sigui el viatge que haguem comprat per peces, per dir-ho d'alguna forma, en el termini d'un mes ens han de donar una resposta, i si aquesta resposta no és satisfactòria, doncs, com sempre, anar a un servei públic de consum. Excepte en els casos, i alguns casos en què no, que és en el transport terrestre, com és el taxi, com és l'autocar, com és el tren, que en aquest cas normalment el que es fa és la reclamació, un cop feta a l'empresa, és anar a la Junta Arbitral de Transports de Catalunya, que depèn del Departament de Territori.
D'acord. Senyora Rivera, en el cas de, doncs, que hem viatjat amb transport terrestre, ja sigui amb autocar o tren, que, com dèiem, doncs, potser aquesta Setmana Santa doncs, hi haurà molta gent que s'haurà trobat en aquesta situació. Quins drets tenim com a consumidors?
Bàsicament, no? Sí, com a consumidors, si nosaltres hem tingut un retard o una cancel·lació, aquí tenim uns drets. I ho explicarem una miqueta, no? Si hi ha retards, imaginem que anem amb autocar, posem el cas de l'autocar, perquè cada cas és diferent. Nosaltres fem un viatge amb autocar i si aquest viatge té més de 250 quilòmetres i patim un retard o una cancel·lació, que bàsicament són les coses que més es donen, i aquest retard és superior a 2 hores, doncs ens han d'oferir, i nosaltres tenim dret a escollir, entre continuar el viatge amb un transport alternatiu, ens han de posar un transport alternatiu, o bé retornar-nos els diners, el reemborsament, diguéssim, de lo que és el preu del bitllet. Si no ens ofereixen la possibilitat de continuar el viatge, perquè a vegades pues, passa, no hi ha alternativa, també tenim dret a la indemnització del 50% del cost d'aquest bitllet que nosaltres haguem pagat. Això és en el cas de que hi haguin retards de més de 2 hores. Si aquest retard és més inferior d'una hora i mitja, amb trajectes una miqueta llargs, ja estem parlant de més de 3 hores, i aquí potser els consumidors es faran una mica de liu perquè estic donant dades, però en tot cas que sàpiguen que consum els hi podem
facilitar. Que no pateixin, eh?
L'important és que quedi clar que si hi ha aquests retards, hi ha algun tipus de compensació, o ens han de posar el transport alternatiu, o el que sigui. Doncs si hi ha retards de més de una hora i mitja, en el cas doncs, de l'autocar, ens han d'oferir doncs, gratuïtament menjar, begudes, poder-nos facilitar doncs, si cal un allotjament, si és que hem de fer nit allà, i en cas d'avaria, que això també passa a vegades, doncs, que s'avaria a l'autocar, el transportista ha de facilitar la continuació del servei amb un altre vehicle. I si patíssim danys en l'equipatge, que això també pot passar, perquè estem molt acostumats a parlar amb els avions, però també pot passar amb un autocar.
Oh, i tant, quantes vegades, no?, que poses l'equipatge a portamaletes, al sot de clar, tu et refies de que allà no passarà res.
De que allà hi és, igual baixa algú.
Pots patir coses, eh?
Doncs aquí també, per danys en l'equipatge, també hi hauria una indemnització amb un límit de 450 euros. Per tant, si viatgem amb autocar, el resum és, hi ha retards, en funció de la distància i del temps, tenim dret a indemnitzacions o tindrem dret doncs, a que ens donin beguda, menjar o allotjament i si patim danys amb els equipatges, doncs també que ens compensin en aquest sentit.
Si hem viatjat amb tren, senyora Rivera, hem viatjat amb tren i segurament, bé, això ara fèiem relació a Setmana Santa, però hi haurà molts oients que ens estiguin escoltant. Ara no hi ha tant retards per això, ara no sé si m'aventuro, eh? No, però déu-n'hi-do també,
amb
no?
Amb Rodalies ha millorat.
Ha millorat
una miqueta, però bueno, ens podem trobar doncs, a vegades amb un retard per una avaria bueno, o perquè hi hagi algun problema.
O fins i tot, senyora Rivera, no sé si aquesta Setmana Santa ha vist la imatge de, diria que era un tren de Tarragona, que anaven tots enxubats.
No l'he vist. He estat de vacances i llavors no l'he vist. Però bé.
Et coneix el cas?
No.
Un tren, diria que era de Tarragona i d'alguna manera anaven tots enxubats en el tren. En aquella situació tindríem dret per reclamar alguna cosa?
Home, si les condicions que es donen tenen una capacitat, per tant, si se supera aquesta capacitat, evidentment ens haurien de o posar un altre transport No és lògic que anem allò com les anxoves,
sí,
o les sardines, eh?
Sí.
Enllaunats, amb un... Per tant, reclamem quan ens trobem amb aquestes coses. No sé fins a quin punt hauríem de mirar la llei a veure si realment tenim dret a una indemnització o no, però el que segur que tindríem dret és que ens posessin un transport alternatiu en el cas de que hi hagi una capacitat límit. I és que, a més, vull dir, les assegurances i tot plegat, podríem tindre un problema en aquí en cas de que passés alguna cosa.
Clar, exacte.
Per tant, si veiem que anem amb més càrrega de la que es pot anar, també hauríem de fer queixes i reclamacions en aquest sentit.
I això també és molt habitual. Jo, de fet, soc usuària del tren de Rodalies cap al Maresme, i en moments moments del dia, puntuals,
sí,
que, clar, ja és hora doncs, que la gent agafa el tren i vas més embotit,
formes, crec que porten una plaqueta.
Sí.
El que passa que tu no et dediques a comptar quantes persones,
clar,
van allà dintre. Però, en tot cas, sí que és responsabilitat d'ells i si passés alguna cosa, crec que aquí podrien tenir un problema important.
D'acord. Ens fixem, doncs, estem parlant del tren,
sí,
dels drets que tenim si hem viatjat o viatgem amb tren. Tema retards. Hem de tenir en compte també temps, no?
Exacte, exacte. I cada cop, també amb els AVEs i amb els trens d'alta velocitat, la gent viatja més amb tren. I aquí sí que podem tindre retards. I quan hi ha un retard superior a una hora, a 60 minuts, podem escollir entre continuar aquell viatge, o sigui, ens ho han d'oferir, eh?
Sí.
I nosaltres podem escollir entre continuar aquell viatge amb un transport alternatiu, bus, pagui'm el bus, o bé que ens retornin el preu del bitllet.
D'acord.
Això amb retards de més d'una hora. Ens han de mantenir informats en tot moment, cosa que a vegades no passa cada cop. Sembla que s'explica més, perquè també hi estem molt a sobre. Penseu que nosaltres a la nostra app doncs hi ha un apartat específic pel transport amb tren, perquè era un dels aspectes crítics. I ens han d'informar sobre l'hora estimada de sortida i d'arribada.
D'acord.
Ens han d'oferir gratuïtament menjar i begudes i, si cal, allotjament, si és que tenim un problema que no ens poden... i els trasllats en aquest allotjament, inclosos. I si el retard ja se'n va... entre els 60 i 120 minuts, és a dir, aquestes dues hores, pràcticament, ens correspondria un 25% d'indemnització del preu del bitllet. O sigui, a banda de que ens posin un transport alternatiu, de que ens donin tot això, una indemnització del 25%. I quan ja superem les dues hores, aquesta compensació es converteix en un 50%. Per tant, tinguem-ho en compte, aquests aspectes que són importants. I amb els danys o pèrdues d'equipatge, que també ens hi podríem trobar, aquí sí que només podem reclamar aquests fets quan siguin imputables a l'empresa. Perquè pensem doncs, que, per exemple, el servei de Renfe,
sí,
els AVEs, les llargues distàncies, les mitges distàncies, inclús els Rodalies, no inclou la facturació de l'equipatge. Per tant, és la nostra responsabilitat vetllar pel nostre equipatge. I això és important que ho recordem.
Sí, és important,
Perquè nosaltres arribem amb un AVE i el deixem a l'entrada, deixem allà la nostra maleta. Si aquella maleta, imaginem-se que se'ns fa malbé, ens l'obren, ens la trenquen, jo què sé, ve algú amb un ganivet i ens la obre, jo què sé. És la nostra responsabilitat en aquest cas, està el cas doncs, del nostre equipatge. Per tant, tinguem-ho en compte. Ara, si és una causa imputable a l'empresa, doncs que, no sé, hem posat la maleta en aquell lloc i a sobre d'allà on ho posem hi havia una peça punxant i se'ns ha tallat, o el que sigui, llavors sí que és responsabilitat d'ells i ens haurien d'indemnitzar doncs, per aquest tema. Però tinguem-ho en compte. Tot el que siguin retards en tren també tenen una compensació, que pot ser del 25 o del 50%, a partir d'aquí pensem doncs, que en el tren nosaltres ens hem de preocupar del nostre equipatge.
Uh-huh.
Una de les coses que m'agradaria deixar clara...
Destacar, eh?
Sí. Tant en autocar com en tren, si les condicions meteorològiques són molt dolentes, que això ens hi podem trobar, aquí ja no ens haurien d'indemnitzar. Perquè són forces de causa major. I, per tant, aquí sí que ens hem de agafar paciència i de dir, quan puguem ja continuarem el viatge. Ho dic perquè a vegades ens hi podem trobar.
Ui, tant, de fet, aquests últims dies, no?
Amb les nevades. Exacte.
Seria un exemple, no?
Seria un exemple. Les nevades doncs, que han hagut amb l'AVE Barcelona-Madrid, sí, per exemple, seria un cas, i clar, quan hi ha perill, doncs, també és lògic que la companyia digui, no, escolti, jo no viatjo, per tant, m'espero que les condicions millorin o que les vies millorin perquè hi ha molta neu o hi ha una tormenta molt forta o hi ha mala mar, aquestes vies que van pel costat de, sí, del Maresme,
sí,
etcètera.
Estem repassant avui, a l'hora del consumidor, aquestes incidències que poden arribar a passar o que bé t'han passat ara fa pocs dies amb les vacances de Setmana Santa durant un viatge, ja sigui per mar, terra o aire. I estem parlant de tot plegat amb la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Montserrat Rivera. En el cas del transport marítim, també tenim dret a compensacions, no?
Sí, també tenim dret a compensacions, perquè també hi ha molta gent doncs, que viatja amb vaixell, ja sigui per anar a les illes, o sigui per fer un creuer, etcètera, no? I aquí també la cancel·lació o el retard de més de 90 minuts, ja dic que ningú es preocupi per les dades que donem de temps, eh?
Sí.
Pot trucar a l'Agència Catalana del Consum, pot mirar la nostra web, tot això està allà. Doncs si nosaltres anem amb transport marítim i tenim un retard de més de 90 minuts, també podem escollir, i ens ho han d'oferir, doncs el reemborsament del bitllet o viatjar amb un transport alternatiu. Aquí a vegades és més complicat viatjar. Bueno, ens poden oferir un avió, ens poden oferir altres temes. També que ens donguin beguda i menjar suficients en el temps d'espera. Si l'espera també es perllonga gaire i fins i tot allotjament. Això és gairebé en tots els casos, perquè, clar, si a vegades et trobes amb un problema i resulta que és a la nit, no es pot solucionar, doncs t'han de donar un allotjament. I també tindríem dret a una indemnització segons el retard i en funció del retard, del temps de retard, doncs entre un 25 i un 50% del preu del bitllet. Aquí també, si les condicions meteorològiques, perquè clar, hi ha coses que ja no estan a la mà de les persones, de les empreses, i no seria just que si un dia tenim molt mala mar, sí o sí, per no haver de pagar les indemnitzacions, sortim i posem en perill la vida de les persones. Sí. És evident que les empreses aquí no volen arribar-hi, i això també seria una causa major, sí, i per tant aquí no, si hi ha molt mala meteorologia, no seria indemnitzable els retards que es puguin produir o les cancel·lacions que es puguin produir. I en el cas de danys o pèrdues d'equipatge o del vehicle, que a vegades nosaltres posem el vehicle dintre el cotxe i hi ha hagut molt mala mar, se'ns ha mogut el vehicle o ens ha passat, o simplement ens l'han ratllat o ens han trencat un vidre, o d'altres pertinences, bàsicament podria ser causa d'un accident o d'alguna cosa d'aquest tipus, doncs també tenim dret a rebre una indemnització.
Vinga, doncs ara ens centrem en el tema estrella, potser, o no?
En el tema estrella. Sí, ara ja hem fet per terra, exacte, per mar...
Ens falta aire.
Ens falta l'aire.
Transport aeri, sí, si la companyia ens denega l'embarcament, és a dir, el que moltes vegades, doncs... Moltes vegades, a veure... A mi realment toco fusta, perquè encara no m'ha passat mai, eh? Es produeix un cas del que coneixem com overbooking.
A mi també m'ha passat, però
és algo...
que sí.
Sí, és una por, no?, que pugui passar.
Sí, i a més és que és una cosa permesa, la qual cosa es dius, però com és possible que es pugui fer una sobrevenda de bitllets?
És inverossímil.
Clar, escolta, si jo he pagat per un bitllet, tinc dret a tindre el meu seient i el meu transport en aquest sentit. Doncs és un tema que suposo que amb el temps es anirà corregint, però en aquests moments és legal, perquè està comprovat, segons es diu, doncs que un tant per cent, no molt elevat, però sí, entre un 4, un 5, un 6%, acaba no volant. I, per tant, això permet a les companyies a poder...
Jugar amb aquestes places. I poder-les vendre.
Exacte. Però hi ha un dia que es presenta a tothom i aquell dia el que es queda doncs, sense un seient, overbooking. Què fem en aquests casos? Doncs el que ha de fer la companyia és buscar voluntaris que estiguin disposats a agafar un altre avió amb un altre horari. I si no ho aconsegueix, doncs ha de denegar l'embarcament a les persones que ha vengut bitllets de més. que serà l'atzar, o sigui, pot tocar qualsevol.
Clar, és que li anava a preguntar, senyora Rivera, tu ets conscient quan compres el bill, aquests bill? Clar, no.
No ets conscient, dius, ja tinc els bitllets, per tant, volo.
Clar, i en cap cas et diuen, compres aquest bitllet? Clar, no, perquè llavors seria treure drets, no? De dir, no, estic comprant el bitllet, al igual que aquest senyor del costat, no?
Clar, no s'anuncia i, per tant, evidentment, quan hi ha un cas d'overbooking, hi ha compensacions, hi ha altres coses, normalment et tornen a l'import del bitllet, et posen un transport alternatiu amb, si poden, amb no massa distància, de temps, estem parlant amb temps, beguda, menjar, allotjament, si és necessari, i a més et fan una compensació econòmica, és a dir, et retornen viatges gratis, viatges i et paguen.
Per tant, primer, quan hi ha overbooking, demanen voluntaris. Sí. Si no surt ningú...
A l'atzar, ells trien qui...
A l'atzar.
Pot ser que hi hagi companyies que diguin, escolti, els últims que han reservat...
Val.
Pot ser que hi hagi... Però no té per què ser una persona concreta. Mm. Els últims que hagin arribat, que estan a la cua d'embarcament...
Però tenen la potestat ells de decidir-ho.
Tenen la potestat ells de decidir qui no viatja. I pot ser els últims en embarcar,
val,
per exemple. En aquest cas, doncs, ja dic, et retornen els diners, et donen beguda, menjar, allotjament, si s'escau, i et compensen entre 250 i 600 euros en funció de la distància del vol, de si és més de 1.500 quilòmetres o menys de... o entre 1.500 i 3.500, etcètera.
D'acord.
Però és un problema, eh?
És un problema.
És un problema.
És, clar, és el que ens està explicant la senyora Rivera. Si és legal, a dia d'avui...
D'avui és legal i no podem fer res en aquest sentit.
I si hem patit la cancel·lació del vol o retard en l'arribada, quins serien els nostres drets?
Bé, això ho hem comentat ja moltes vegades, perquè hi ha hagut altres incidents. Si hi ha un retard de més de 2 hores, tenim dret a assistència, és a dir, que ens donin menjar, beguda... allotjament, si s'escau, en alguns casos, quan calgui, i també algun mitjà perquè nosaltres podem comunicar o amb allà en el nostre destí, o amb la nostra família, o amb qui convingui, per poder informar, doncs, d'aquest retard. També tenim molt important dret a la informació. La companyia ha de proporcionar un imprès, també, on es diguin els nostres drets que tenim. I, per tant, fins a 2 hores, a partir de 2 hores, tenim dret a això, a la informació i a l'assistència. Però la que arribem a 3 hores o més de 3 hores, aquí ja comencem amb les compensacions econòmiques, que poden anar, com hem dit abans, com amb l'overbooking, de 250 fins a 600 en funció de la distància del vol.
Vinga, doncs ens queden ja pocs minuts per arribar a 2:15.
Només molt ràpidament.
Equipatge, sí. Cada vegada les imatges són més estrambòtiques. No, sí. No sé si s'ha fixat.
Moltes vegades podem...
Fins i tot gent que li fa fotografies a les maletes embalades que estan en paper.
Les maletes són cares, ens podem trobar, doncs, amb problemes de l'equipatge, ens el poden trencar, ens el poden perdre, pot no arribar. Per tant, aquí sí que tenim algunes indemnitzacions molt importants. Hi ha uns impresos que hem d'anar al taulell de la nostra companyia amb la que hem volat, i omplir-la, que es diu l'informe d'irregularitat d'equipatge. És el PIR, que en diuen. Nosaltres diem, escolti, hem tingut un problema amb l'equipatge i el que volem és poder omplir el PIR. Sí, i sobretot fem-ho abans d'abandonar l'aeroport, i per fer constància de la nostra incidència. Aquesta reclamació la fem a la nostra companyia, i si en el termini d'un mes no tenim cap resposta, aquí sí que llavors ja haurem d'anar als organismes de consum. I la normativa estableix, doncs, que tenim un límit màxim de responsabilitat de la companyia de fins a 1.400 euros. Què fan moltes vegades? També ens donen un kit en el moment si perdem, doncs, tot l'equipatge, ens donen un kit de subsistència, per dir-ho d'alguna forma, perquè puguem tindre un mínim d'higiene i tot plegat. I sobretot declarem si portem objectes valiosos a dintre del nostre equipatge, perquè si no ens serà molt difícil de poder-los reclamar. Si no ho diem, no ho declarem, no els podrem reclamar.
Per últim, per acabar, perquè potser doncs, a l'equipatge arriba, però trobem que dins de l'equipatge trobem a faltar algun objecte. També podem reclamar aquests objectes?
Sempre que ho haguem declarat. Sempre que ho haguem declarat. Home, si és molt evident que ens han obert l'equipatge, que ens l'han trencat la maleta i que... podríem dir, escolti, miri, és que hi ha hagut una incidència i reclamar una indemnització. Però si simplement ens han obert la maleta, la trobem tal qual, no la portàvem tancada, no ens han trencat el pany ni res d'això, i no hem declarat res, serà difícil poder demostrar què portàvem nosaltres a dintre aquella maleta.
Per tant, a veure si ho entès bé, senyora Rovira, abans de si nosaltres volem amb objectes de valor, els hem de declarar.
Els hauríem de declarar.
Abans de volar, eh?
Abans de volar. En el moment en què fem l'embarcament del nostre equipatge, sí, fer constar doncs, que portem tal que cosa dins, i tal altra... Això. Uh-huh. En aquest cas, llavors, sí que la companyia ens hauria d'indemnitzar pel valor del que hem declarat.
I llavors, ja per acabar, si comprovem que algun objecte del nostre equipatge ha estat sostret, interposem una denúncia a la policia.
Exacte, perquè si pensem a tots els aeroports, hi ha policia, per tant, allà mateix podem ja posar una denúncia a la policia.
Doncs bé, moltíssimes gràcies. Avui
esperem
repàs,
que hi hagi
eh?
Poques persones que ens hagin de reclamar.
Exacte, que es trobin en aquestes situacions, no? Incidències durant un viatge. Això és el que hem repassat avui a l'Hora del Consumidor. Ho hem repassat amb Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana del Consum. Gràcies per acompanyar-nos un cop més.
A vosaltres.
I fins la propera, d'aquí 15 dies, aquí a l'Hora del Consumidor, tornarà la senyora Rivera per explicar-nos coses interessants, els drets i també obligacions que tenim als consumidors. Sí. Però... per més informació, si és això, el que ens comentava la senyora Rivera, si hi ha, sobretot pels temes dels temps, que són importants per saber el que ens toca per indemnitzacions, per drets, el que heu de fer és, o bé, entrar al web de consum.gencat.cat, entreu, per internet, navegueu, consum.gencat.cat, o bé també podeu fer una ullada a la pàgina de Facebook, que val molt la pena, de l'Agència Catalana del Consum, o el compte de Twitter, @consumcat, que allà doncs, també aneu fent piulades.
Exacte.
Amb els temes d'actualitat.
Amb els temes de més d'actualitat també, no? Que pensem que poden afectar les persones.
I després, ja ens mencionava avui la senyora Rivera, aquesta aplicació.
Sí.
És Info...
Infoconsum.
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 Infoconsum. Us la baixeu al vostre dispositiu mòbil, sí, tant per Android com per iOS, és a dir, per iPhone. Us baixeu i allà sí que al moment teniu, quan us passi una incidència...
Al moment podem fer una denúncia, podem denunciar o reclamar una situació concreta.
Doncs moltíssimes gràcies, senyora Rivera. De debò, gràcies novament. Vinga, nosaltres ja arribem al punt de 2:15. Us deixem novament fins a les 11 amb els companys de la Fórmula Lesan. Fins ara.
A Ràdio Estel, Fórmula Lesan. La tele a la ràdio.
Continuem a Ràdio Estel, continuem amb la Fórmula Lesan, després de l'espai de consum amb la Mercè Regà. I comencem, encetem aquesta mitja hora que ens queda de programa amb una de les seccions estrella del programa, com és la tele a la ràdio, amb el Sergi Sampedro.
Sí, doncs anem a començar. Comencem amb sí, les audiències. Primer estava aquí una mica a la lluna.
Audiències.
Perdona. Doncs comencem amb les audiències perquè ahir Supervivientes,
futbol, no?
Tierra de Nadie...
Ah?
No, el futbol lo dejó para luego porque
vale.
Ya sabemos que fue lo más visto. Supervivientes en Tierra de Nadie bajó, pero marcó un fantástico 24,7% y Cuerpo de Élite marcó un 16,7%.
Bueno.
Y como decíamos ahora un momento, la Champions arrasó, marcó un 34,3%, perdón, y casi 6 millones de espectadores.
Muy
mucha gente viendo el partido. Sí.
Claro que sí.
Menos yo, todo el mundo.
Ya, ¿y qué más? ¿Qué más nos traes hoy?
Pues vamos primero a hablar de Supervivientes un poquito.
Sí.
Porque, bueno, todos sabemos que allí la tensión
se
sufre porque están al sol, sin comer, conviviendo, que ya es difícil de por sí.
Y si no la crean, ¿eh?
Claro, y también que envían a gente que está genial de la cabeza a todos.
Sí, es lo que te iba a decir. Aparte no hay ninguno que esté cuerdo.
Exacto. Pues claro, ¿qué pasa? Pues que se enfadan un poquito y hay tensiones. Y ayer pues vimos un enfrentamiento entre Raquel Mosquera y María Jesús Ruiz y Romina, una de las concursantes que nadie conoce. Pues esa es. Vamos a escucharlo.
¡Meta
no empieza a discutir, Raquel, pero mete la puya.
Me da pena porque es una chica que tiene bastante interés en hacer cosas. Pero no acepta que te digamos cómo y no sabe hacerla.
Mira, vamos
no
a ver.
No sabes pescar, no sabes cocinar. Igual lo que no sé lo pregunto y lo aprendo.
Igual que yo.
Tú dejas los rollos liados para que otros te lo desenliemos.
Pero tú me vas a enseñar a mí. Vamos a ver, que yo con 48 años que tengo, que no soy ninguna cría, ¿me vas a enseñar a mí a hacer las cosas? Cada uno lo hace a su manera. Pero yo a ti no te critico como tú lo haces. Y tú me vienes criticando a mí a ver cómo yo lo hago o lo dejo hacer. No, es que Raquel,
pero Raquel, capaz que lo hacemos para mejorar el grupo, no para tapar. ¡Es una loca!
Vale. ¿Yo soy una loca?
Vale, pues, vale, ¡Estoy hablando bien, mujer!
Mara meva, quin estrès, no?
¿Qué estrès? Jo estic en la isla i me cojo una barca i me voy a otra barca.
No he enterado de nada.
Precisament el...
David García, bon dia.
Hola, bon dia.
Requena.
Salgo d'aquí como debajo de las piedras.
Sí.
Precisament el mosquete de la mosquera. El mosquete de la mosquera.
El mosquete de la mosquera. Me ha gustado el Rodríguez.
Era per això, perquè la trataven com a... no t'acuerdes...
Yo creo que le hacen un poco aposta, le están intentando sacar de sus casillas porque a la gente le cae muy bien.
Pero es que a Raquel Mosquera, con el problema que tuvo...
Por eso.
Le afecta más, entonces ella fue cuando se rebotó. Y entonces todo eso fue envuelto sobre todo por eso, por la polémica de Raquel Mosquera y
¿Pero cuál era el problema?
El problema era algo con un edredón y la arena, que lo quería poner de una manera y no...
Julián coloca una como una especie de llençol a sobre como unas esterillas que tenen, i volien col·locar un llençol per cobrir-ho, no? I llavors una ho ficava cap a dins, ho replegava, i l'altra no, deia, no, una miqueta per fora, que no passa res, i la mosquera ho replegava cap a dins perquè no se'n surt res de sorra, i l'altra, que cau la sorra, i dice, però si és que cae la arena... igualmente le traes con los pies y uva y el jaleo...
Peleas tontas que como les falta alimento, pues...
No sé si está Mariñas por ahí...
Sí, aquí estoy.
Que solo faltaba usted por ahí también gritándole a Carmele o algo, ¿no?
Faltaba yo ahí diciendo las marañas de Mariñas, claro.
Ah, bueno, y el súper aquí no daría abasto usted, súper.
Bueno, yo aquí dominaría a todo el mundo, ¿eh?
Porque claro, además, con esta voz que tiene usted tan grave, claro, se ponen a gritar con los agudos las chicas y no se le comerían.
Y no, pero yo diría... Por favor, Raquel, ven aquí
a la palmera.
A la palmera a confesarte.
A la palmera.
Bueno, en fin, vamos a jugar a un juego, porque claro, vosotros sabéis que... Sí, me encanta. Vosotros sabéis que en la isla normalmente siempre hacen test de inteligencia a los concursantes.
Sí.
Y este año lo han hecho muy pronto, lo hicieron en la segunda gala. Y hoy he dicho, vamos a recuperarlo, vamos a ver si somos más inteligentes que ellos, ¿no? Vamos a probarlo.
Pones como acento de Bertín.
Sí, ¿no? me sale solo.
¡Ay, macho!
Bertín, es que yo quiero conocerte un día.
Claro que sí, hombre, fenómeno. A ver si hacemos un programita con todos vosotros.
Pues mira, Bertín, la primera pregunta va para ti. ¿De dónde es una carioca? Te doy opciones, ¿vale? Una carioca. ¿De las Islas Canarias? ¿De Portugal? ¿De Brasil? ¿Es un estuche con colores?
Hombre, vamos a ver, yo lo tengo claro, es un estuche con colores.
¿Es un estuche con colores? Bueno, Bertín, yo creo que...
Bueno, aparte.
Aparte de eso, es de Brasil. Bueno, da igual, Bertín, vamos a con otra pregunta.
¿Pero venga, que David. ¿Vino blanco o vino...?
Vino tinto, sí.
Bueno, no. Sí, también.
¿Con qué uva se hace el vino rosado?
Venga, David,
venga,
¿en qué selección de fútbol juega el portero conocido como David De Gea? ¿En la española, en el Manchester, De Gea no juega en el fútbol o en la iglesia?
¿De Gea no juega en el fútbol?
Es una opción.
Ah.
¿En qué selección juega?
Sí.
Si es una selección, será la española. Porque es un equipo de fútbol, Manchester.
Correcto, porque es
muy tampoco, bien,
yo tampoco participo en la tertulia esportiva, pero más o menos.
Pero seguro que sabes de quién es pareja De Gea.
De Edurne.
¿Ves? Claro, sabía que no me fallarías.
Otra más.
Vale, Edu, termina el refrán. A perro flaco...
Todos son pulgas.
Muy bien, correcto.
Venga,
pero tiene otra terminación, ¿eh? A perro flaco todo se le vuelven pulgas, que también se le puede...
Bueno, a nosotros nos gusta más esta, que sí.
Sí, venga. Siguiente, otra para Bertín. Bertín.
Venga,
Bertín,
vamos.
¿Quién podría decirte, eres mi hijo, pero yo no soy tu padre? ¿Dios, Belén Esteban, tu madre o tu padrastro? Eres mi hijo, pero yo no soy tu padre.
Sí, bueno, Belén Esteban, claro.
Esta era fácil.
Pues no, tu ¿no? madre. A ver, ¿sí? Es una pregunta. Si, eres tú, eres mi hijo,
sí.
Pero yo no soy tu padre. ¿Quién soy yo? Pues tu madre, ¿no?
San Pedro.
Madre mía.
No entendemos nada. Bueno, bueno, ¿alguna cosa más?
¿Que cambiamos de tema?
Sí, sí.
Venga, pues os he traído un adelanto porque este viernes, como ya sabéis, en Mi Casa Me Suena, Tu Casa Me Suena o como quieráis sí. llamarlo, en tu programa Bertín,
tu vino va a ir, me sube.
Va a ir una persona muy especial, va a ir Lidia Bosch y va a estar acompañada de los actores de sí, Médico de Familia.
La de los frigoríficos.
Sí, sí. Esa misma. Vamos Entre a escuchar otros. El adelanto.
Por favor, que se presenten las azafatas. Entonces yo digo, pues yo soy Lidia Bo, y cuando iba a decir Bo, que era Chicho, dice Vos.
Oye, una cosa, Lidia no sabe que van a venir los niños, ¿eh? Que no sé tú.
¿Que no lo sabe?
No tiene ni idea.
Yo es que empecé en el cine erótico. ¿Y a vosotras os ha pasado tener alguna escena de esas?
Yo solo una.
A mí me va a pasar.
¿Cómo le gusta ver cine, ¿no? Esas preguntas.
O sea, ¿qué tienes? ¿47, 50? ¿Un niño?
¿Quién?
Cuando lleguéis a mi edad, veréis que ya no
está
niño. ¡50!
Había hoy una frase hecha que era que hay más gente que en la cocina de Médico de Familia.
Yo sé cocinar, hacer pulpo gallego y lo que haga falta.
Tú, que corra el aire ahí. Déjame decir una cosa.
Profesionalmente ha sido una experiencia maravillosa, pero personalmente...
Yo quiero saber los mayores cómo veían los niños.
O sea,
sí, porque la pregunta buena es la siguiente. Voy a quedar. Nunca vi un capítulo de Médico de Familia.
Ah, muy bonito.
Hombre, Bertín, ¿cómo puedes decir eso?
Yo vivía en Estados Unidos, joder.
Vámonos.
Es verdad los rumores que hubo...
Yo estaba en Guachaguche.
...de que Emilio y tú tuvisteis un romance.
Yo creo que... El resto puede desvelar el misterio.
Este programa va a tener mucha audiencia.
Pero es un poco extraño, ¿no? Un Médico de Familia sin Emilio Aragón.
Sí, Emilio Aragón entrará como un vídeo en plan...
Claro, es que Emilio Aragón es de otra cadena, igual por ahí hay tema de conflicto de competencias.
Una visión, ¿no? Como una visión.
Sí, pero bueno. Creo que graba un vídeo, ¿no, Bertín? Sale Emilio Aragón...
Hombre, macho, es que tú sabes que él es de otra cadena, de claro. otro medio y bueno, estaba complicado, pero vamos, que lo vamos a tener.
Pero sí, sí que saldrá Emilio Aragón y que sea un trocito.
Pues tiene buena pinta este programa de Tu Casa Me Suena con
sí,
Lidia
sí
Bosch y reunirá a todos los invitados. Estaremos pendientes esta semana.
Volviendo a una cosita que ha dicho antes, ¿sí? El giro de Carioca.
Sí.
No, tenemos que recordar que los Carioca pueden también ser de Río de Janeiro, ¿no, Jesulín? Jesulín.
Sí,
dime.
De Río de Janeiro. Río de Janeiro. Son los cariocas.
Ah, vale, acabo de pillar ahora la broma. Sí, venga, David, hasta luego.
Que son de nuestra familia.
Estamos lentos
hoy. David hoy está demasiado claro, inspirado.
Que no son de todo Brasil.
No son de Brasil.
Para ser David, explica'ns el nou concurs de Capravo, David.
Capravo, pues, com sabeu, ens regalem una cistella de Capravo. Per participar només heu d'entrar a la web de Radio Estel, www.radioestel.cat, i en l'apartat de promocions heu de respondre una fàcil pregunta, que aquesta setmana és per quin motiu ens demana Capravo el millor eslògan. Repeteixo, per quin motiu ens demana Capravo el millor eslògan. Recordeu, entrant a la web de Radio Estel, www.radioestel.cat, i a l'apartat de promocions heu d'omplir el formulari i entrar al sorteig d'una cistella Capravo amb productes Selectia, Bela i Sània, i dilluns vinent donarem el nom del guanyador aquí, dins la fórmula de l'Esan.
Molt bé, doncs estarem pendents d'aquest concurs i ara saludamos a Enriqueta. Enriqueta, buenos días.
Muy buenos días, Edu.
Enriqueta, te quería comentar que un oyente se probó ayer el bañador y se dio cuenta que necesita perder menos de 5 kilos y lo quiere hacer rápido y seguro. ¿Cómo puede conseguirlo?
Pues, Edu, con el método 1-2-3 de Clinitec de pérdida de peso, según tu constitución, me vas a perder más de 5 kilos. Está garantizado. Y en tan solo 3 semanas, Edu.
3 semanas.
Sí. Mira, la primera semana es de limpieza, con los sobres de piña. Eliminamos toxinas y bajamos volumen. En la segunda semana renovamos con los sobres de naranja, de fibra y prebióticos que rehace la flora intestinal. Y la tercera semana yo la denomino pérdida de peso, con cápsulas que captan y queman la grasa. Y muy importante, sin pasar hambre.
Pues si estás harta o harto de probarlo todo y no adelgazas, pues te estamos hablando de un producto natural, con registro sanitario, no son batidos, y sigues comiendo. Muy fácil de hacer, incluso si comes fuera de casa, ¿verdad que sí, Enriqueta?
Eso es importante de decirlo, porque se puede hacer tranquilamente si comes fuera de casa, ¿no? Y además, Edu, es apto para hombres, para mujeres, con pautas nutricionales. Adjuntamos un diagnóstico gratis personalizado, y sin efecto rebote. Y además también es apto para deportistas, para celíacos y diabéticos. Así que llámame ya al teléfono, que es el gratuito, 900-23-24-21, 900-23-24-21. Pierdes peso, bajas volumen, pierdes la grasa localizada y en tan solo 3 semanas.
Pues ya lo saben, si nos están escuchando, que llamen rápido al 900-23-24-21, que es un teléfono además gratuito.
Sí.
Y el pedido lo recibes mañana mismo sin gastos de envío. Y el té detox depurativo además gratis. Repetimos, sí, con registros sanitarios, que es muy importante. El pedido se hace en el teléfono gratuito 900-23-24-21. Adiós kilos y pierde ya en menos de 3 semanas 2 tallas. Garantizado. 900-23-24-21, Enriqueta.
Efectivamente, Edu. Y mira, a las 20 primeras llamadas más rápidas les voy a regalar el podómetro para que vean los resultados. Así que llámame, teléfono 900-23-24-21 y empieza ya a perder kilos rápido y seguro. Y te lo garantizo, 5 kilos en tan solo 3 semanas.
Pues sí, que además el verano está a la vuelta de la esquina. Así
sí,
que, Enriqueta, muchas gracias.
A ti, Edu.
Nos escuchamos próximamente.
Un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Adiós.
Buenos días, Enriqueta. Continuem a Fórmula Lesant amb una altra de la secció que més ens agrada aquí al programa, com és el Sí o No, amb la Kira Sánchez.
Exacte, i tornant de vacances, jo em preguntava, la gent què prefereix, anar a la platja o a la muntanya? Vosaltres què preferiu?
Doncs...
Jo playa, 100%.
Sí, això ens ho va preguntar ahir la Mercè Raga.
Sí, sí.
I jo és que sóc més de... Piscina?
Però piscina en la playa o en la muntanya?
Home, piscina en la muntanya, ostres.
Sí, però si és piscina, és muntanya.
Sí,
no?
sí. Sí.
Sí, porque
piscina.
La playa te da igual. Entonces.
Es que la playa me da mucha pereza todo el ritual este.
¿Qué ritual?
Encontrar sitio, encontrar arena,
sitio, ¿para qué
pringarte,
playa
no sé.
Venta caneta y sin sitio. Es que claro, te vas a la Barceloneta que estará llena de gente.
No, si es que no voy a la playa directamente. O sea, puedo estar todo el verano sin ir a la playa. Voy a la playa si voy a actuar fuera de Cataluña y tengo que estar 2 o 3 días en algún pueblo de playa, pero si no, no voy a la playa. Pero en fin, Kira, nos has preparado un estudio.
Sí,
de los
exacto.
Tuyos, encuestas.
Exacto,
y
vamos
tenemos
a escuchar.
Que adivinar el porcentaje.
Exacto.
¿Cuánta gente has preguntado hoy?
A 8 personas.
8 personas.
8 personas.
Yo digo que 7 playa y 3 montaña.
Yo digo que...
¿Cuántas personas has dicho?
8.
¿Yo qué he dicho? 7 personas. ¿No?
7 personas.
Muy bien.
7 personas y 3.
Las mates en este equipo las llevamos muy bien.
Creo que me tengo que ir a dormir un rato.
Yo digo que 6 playa y 2 montaña.
Vale.
6 y 2. ¿David?
Yo digo primero que yo soy de playa y segundo que...
Toma ya.
Vaya.
¿Cuántas había? 7?
8.
Estamos muy finos.
4 y 4.
8 personas. Es que seguro que no hay.
Y...
Más o menos. Más playa que montaña tiene que haber,
4 y 4.
Seguro.
Sí. Bertín, no sé qué opinará de este tema. Bertín.
Mao, macho, yo digo que 5 playa y 3 montañas.
¿Y usted qué prefiere, playa o montaña?
Depende del momento.
Yo lo veo a usted más de montaña ahí, con el caballo,
sí, claro,
y tal, ¿no?
Vale, con las botas estas altas.
Sí, claro, como pero, cuando lo vimos con Calleja allí, haciéndose el picnic con el lomo embuchado.
Pero eso sí, siempre sentado.
Claro.
Si le ponen un vinito en un chiringuito playa, también se va, ¿eh?
Tampoco hago asco.
No, yo veo más a Bertín, o sea, yendo a la playa y directamente cuando llega al paseo desviándose el chiringuito, la familia línea recta hacia la orilla, pero usted...
Si hay que pararse, se para.
Se para.
Sea montaña o playa, eso sí te lo digo.
Bueno,
yo creo que han dicho 5,
¿eh?
Que digo que creo que han dicho 5 playas.
5 playas.
5 playas, va, vamos a comprobarlo.
Pues lo comprobamos, Jordi.
Pues la playa, de siempre la playa.
Pues me gustan las 2 cosas, pero normalmente me tira más la playa.
Pues yo la verdad es que prefiero la playa, no sé, tú.
Siempre prefiero la playa.
A la playa, yo la playa, a la montaña.
a la playa.
Buah, es que no sé por qué en la playa para tomar el sol y ponerme morena.
Vaya, pues vale. Hemos tenido pleno.
No, pleno no. Ha habido uno montaña.
Como iba tan pegado, me lo he comido. O sea, 7 playas y uno montaña. No hemos adivinado nadie.
No. No os lo esperaba. Bueno, como en el equipo, que es todo claro. Playa menos Edu, que es montaña.
Sí. Es verdad. Es verdad que en el equipo es así, pero no hemos dicho... No. Somos muy inteligentes todos
sí,
aquí.
Sí, no sé, es que la playa de siempre me ha dado como mucha pereza, no sé. Ir a la montaña es como... Te puedes vestir tranquilamente, tal, no te ensucias lo justo. No tienes que... No sé, me gusta más una piscina en una casa rural.
Vamos, que no te gusta rural. Ni la arenilla en los dedos, ¿no?
No me gusta la arenilla en los dedos, pero cuando tienes que volver luego a casa, que vas pringao... Te metes en la ducha, tampoco te acabas de limpiar bien, te salpicas, llegas al coche...
Y cuando te has duchado, macho, y te has echado la colonia, te toca la orejita así y tiene un poquito de arena, ¿que sí?
Sí.
¿Qué es
bueno,
un coraje?
Es que si te echas colonia después de ir a la playa, puede ser que te escueza un poco.
No, digo después de haberte duchado ya, con tu duchita bien hecha, ya maqueado... Y cuando te toca así el oído un poco, dice que todavía tengo arena, macho.
Sí, ahí en el pliegue de la oreja, ¿no?
Exacto.
Yo el que sí que veo que es muy, muy, muy de playa tiene que ser Joaquín, el del Betis.
¿No? Imagínate, yo soy del puerto de Santa María, así claro. Que fíjate tú.
Bueno, doncs fins aquí la secció de la Kira. Moltes gràcies, Kira.
Aviam si algun dia encertem.
A veure si algun dia encertem. Continuem amb Savis Consells i tornem de seguida amb una altra secció estrella del programa, com és l'Amsona del David García. Ho tens preparat, David?
Sí, que s'heu de preparar-se vosaltres.
Vale, doncs res, tres consells i tornem de seguida a Fórmula Lesant i anem escalfant les oïdes per encertar les cançons que es proposa al David García.
Soy Diego Díez, responsable de los establecimientos de La Dietética. Si os gusta el mundo de la medicina natural y las plantas medicinales, os invito a que me sigáis los martes y los jueves sobre las 9:30 en Fórmula Lesant, aquí en Radio Estel.
Per més informació de La Dietètica, truca al telèfon 93 451 66 26, 93 451 66 26 o ladietéticabarcelona.com. A Institut d'Odontologia Integral Barcelona, Clínica Doctors Padollers, portem més de 25 anys cuidant la teva salut bucodental. Disposem de mitjans i recursos tecnològics d'última generació, però el més important, comptem amb un equip de grans professionals que abasten totes les especialitats per oferir-te un servei integral. Amb un tracte personalitzat podràs finançar el teu tractament. T'esperem a Rosselló 216, cantonada Rambla, Catalunya. La nostra web, ioib.es. Telèfon 93 496 1869. 93 496 1869. IOIB, la clínica del somriure sa.
Quan deixa de parlar i besa'm, es transforma en deixa de besar-me i parlem. Català Reynon Advocats. En cas de divorci, si tens un problema, truca'ns al 93 201 5727 i trobarem la millor solució. I també en cas de reclamacions, desnonaments, acomiadaments. 93 201 57 27. Català Reynon Advocats. Si tens un problema, estem al teu costat.
Si tienes dolor articular de cuello, rodillas, piernas, espalda, fatiga, entumecimiento corporal, pásate a lo natural con Curamento, tanto para dolor crónico como agudo.
Curamento son cápsulas de laboratorios Loeor, con registro sanitario europeo, a base de plantas medicinales que eliminan el dolor, la inflamación, regeneración y lubrican las articulaciones de triple acción.
Con cúrcuma,
es antiinflamatoria, artrosis, depresión e insomnio.
Con arpagofito,
analgésico, artritis, hinchazón y dolor de cabeza.
Y la ortiga verde,
fortalece el sistema inmunológico. Anemia, estrés y mejora la circulación.
Pruébalo llamando al 93 249 2300. Es natural, no daña el estómago ni tiene efectos secundarios. Apto para todos, celíacos, deportistas, diabéticos, Curamento. Elimina de forma natural el dolor muscular y de huesos. Lo vas a recibir sin ningún gasto de envío. Llamando al 93 249 2300.
Y hoy plan ahorro, comprando un tratamiento completo, una caja más de regalo. Y las 20 llamadas más rápidas, el té de triple acción de hierbas medicinales. Es también gratis.
Despídete del dolor en el 93 249 2300.
Radio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Els teus dubtes sobre salut atesos pel doctor Jacinto Valverde. Deixa el teu missatge al contestador del programa 93 409 27 77 93 409 27 77 o envia'ns un missatge a salutnaturalpertothom@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Un espai patrocinat per Laboratoris Maen. A Laboratoris Maen recomanem sempre una alimentació saludable, però de vegades la falta d'activitat física o l'excés d'exercici fan que haguem d'ajudar la nostra dieta amb nutrients específics. Els complements alimentaris de Laboratoris Maen t'ajuden a tractar dolències i cobrir aquestes petites mancances. Però no tots tenen la mateixa qualitat. A Laboratoris Maen portem 20 anys cuidant els nostres processos i productes naturals perquè tu puguis cuidar de tu. Perquè la salut i el benestar han de ser sempre de qualitat. Troba'ns a Herbolaris i per a farmàcies. Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Em sona, amb David García.
David García, quines cançons ens proposes avui?
Ui, no les diré, les heu d'encertar. Però sí.
El intento ha sido bueno.
Però aquí tenim que començar a participar. Vull començar amb Bertín, què us sembla?
Vale, Bertín.
Sí, fenómeno, aquí estoy preparado.
Que va Bertín, por, está, va usted, David. ¿Estás listo?
Estás
estoy preparado aquí ya, escuchando atento.
Bueno, vamos por la primera pista. Vamos por la primera pista y va a ser musical.
Bertín y Kira,
pero
¿no?
Pero di primero el año, ¿no? O algo así.
No, no, hoy vamos ya a saco. Pimpa, venga.
Venga.
Vámonos.
Uy, esto me suena mucho a mí. Sí.
Por eso quiero que participes solo, Bertín.
Ah, vale.
¿Puedes volverla a poner?
Ponla otra vez, técnico.
Dale, Jordi.
A ver, a ver.
No, no quiere. Vale.
Bo, macho. Amor me suena un montón.
Amor Mediterráneo no es.
Vale, ya sé cuál es.
Ni Buenas Noches, Señora, tampoco.
¡Ah! Western. No la vas a acertar en la vida, Bertín.
No, Western, nunca la vas a acertar.
¿Cómo, cómo? Es de Whitney, ¿no?
¿De Whitney?
¿Cómo? De Whitney, sí, de Whitney Houston.
No, de...
De Whitney.
En castellano no es.
¿De White House?
No, no.
Whitney de
Bueno, sí.
De My White House, I mean White House, algo así, ¿no? Se llamaba.
Por otra pista, por otra pista.
Otra pista.
Amy.
Amy. Sí, sí, es Amy.
No, no, podría ser, pero no. O sí. Es que se parecen mucho. Hay dos canciones que se parecen mucho. Estoy entre dos canciones yo que se parecen mucho.
Yo creo que es
La cantante es rubia.
O morena.
Rubia de... ¿Rubia?
No.
No, no, es Amy, hombre. No. Lo que pasa es que no me acuerdo. Sí. El título ya ha hecho ya mucho para mí.
¿Es una copla?
De Marifé, no.
Pueden ser dos.
¿Hay alguna pista más? ¿Tenemos alguna pista más?
No, no hay ninguna pista más.
Ayudo,
un título rápido.
Puede ser... ¿Es corto o es largo el título?
Ah, un título.
Puede ser Rehab o Back to Black.
Pues es Rehab. De Amy Winehouse.
De Amy Winehouse.
Ah, pues lo ha adivinado,
Bien, Bertín, bien.
No, macho, que yo ya...
Vamos con la siguiente, la següent cançó, me mané en parlé de un mutante. A ver, pista musical.
Esto es el tono de llamada de mi teléfono.
No es V, la serie V no es, ¿eh?
Esto es o un tono de llamada o una canción muy antigua, porque...
¿No es ruido con los vasos? ¿Con el cielo de los vasos y un dedo?
No.
Ni idea. No me suena
Otra
de nada.
Va.
¿OBK? No sé.
No, OBK.
Esto
no
tiene pinta de rollo MK, ¿no?
¿Hay otra pista?
Sí, hay más pistas. Vamos a ver.
Sí, porque esto no me viene nada. ¿Qué es esto? Me suena Manolo García.
De Chita Girls, no es broma.
¿Manolo García?
Por ahí lo van...
Vas bien, vas bien.
Háblame en la hora calma de la...
No, digo que por ahí... No, Manolo García no.
Otra pista.
Manolo García,
va.
¿No? Medina Zara.
Son mujeres.
¿Mujeres?
Son mujeres.
¡Ah!
Creo que hay algo que se le echa a las sí. hamburguesas, ¿eh?
Sí, las ketchup.
Ah,
a ser eje. Ja.
No, esa no,
no
es.
No. Es
¿Fue con la que fue en Eurovisión?
No.
¿Tampoco? Pues ya me he perdido ya.
¿Las tomate?
No.
O sea, el grupo lo sabemos, ¿no? Lo tenemos claro.
Vas una canción que vas una mol, un estigo.
¿No era a ser eje, ja, de G, de tu G?
No tenemos otra pista.
¿Pero son las ketchup o no?
No son las ketchup.
Ah, vale, que no son ellas.
Son las Spiders.
¿Entonces algo que al café o al té echar?
No, es algo que enajecidas a la gente revolucionar. Lleva el nombre del grupo.
Revolucionar.
Ahí le doy una pista.
Ostras, ¿Miguel Álvarez sin camiseta? ¿Algo así? ¿No?
¿Qué? Miguel, ¿qué es lo que sopla mucho en Algeciras?
Cuidado.
Ya sé cuál es el grupo, pero ¿lo digo?
Espérate.
Dilo.
Papá Levante.
Sálvanos.
¿No? ¿Cuál?
Dilo.
Papá Levante.
Papá Levante. Ah. ¿Y la canción cuál puede ser? Dale.
Aunque parezca mentira, ¿no?
Ah, me pongo colorada.
¡Anda!
Ahora sí.
Él la había acertado, ¿eh?
Gran ganador de hoy ha sido Miguel, señores.
Sí.
¿Nos da tiempo a una o no?
A una más rápida, ¿no?
Yo, porque no tengo jurisdicción, pero si no, Miguel, te invitaría al Guernica. A ver, una rápida y...
Una rápida, vamos
sí,
con Kira.
Para acabar.
Kira Sánchez.
Venga, pista.
Vamos por la canción...
Uy.
Otra vez.
Es la de Saga, tan Saga, tan...
Que no, Kira, no.
Segunda no. pista.
Segunda pista, a ver.
¿Esta pues es la,
si es la misma.
Pista?
De Disney no es, ¿no?
No es de Disney.
¿Es de rock?
Está muy cerca todo relacionado. Pero bueno, nos vamos a tener que ir.
¿La ponemos en
la adivinaremos otro día?
No, dila.
No, me la dejas pensar para la próxima semana.
Pues la despedimos con ella de fondo.
Venga.
Tírale. Vale.
Ah, Pérez.
Al igual acierta algún día esta.
Doncs, moltes gràcies a tots per haver-nos escoltat avui. Que tingueu un bon dia, una bona setmana i tornarem demà aquí a Fórmula de Sana Radio Estel. Moltes gràcies i fins demà. Adeu.
Hasta mañana. Oye,
aquí no vamos a tomar algo, ¿no? ¿Nos vamos a tomar algo?